Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs ja és divendres i aquí estem a punt amb les Converses Veterinàries. Tots els divendres parlem del món dels animals. I ho fem amb els experts, amb els especialistes. Converses Veterinàries a COPE Catalunya i Andorra. Programa que fem amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Girona i amb els amics del Centre Verd. Cada setmana, amb els veterinaris, aprenem i escoltem recomanacions i bones indicacions. Bé, i sense més preàmbuls, anem a presentar el nostre convidat del dia d'avui. Saludem a Joan Ferran. Joan, gràcies per ser amb nosaltres. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, Joan.
Una vegada aquí amb vosaltres.
Clar que sí, els habituals i els fidels seguidors del programa recordaran perfectament a Joan Ferran, però per als que no anem a situar una mica, Joan, tu ets veterinari.
Sí, 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 ja portem molts anys amb
uns quants. Molt bé. Com neix una vocació de veterinari? Perquè, evidentment, estem parlant d'una feina molt vocacional, no?
Sí, bé, en el meu cas, com que de la família ja eren ramaders i el contacte amb els animals des de molt petit i això es va creant de mica en mica i llavors ja una vegada treballes, doncs cada vegada te vas immiscuint més amb la feina i amb la professió i es fa estimar.
Molt bé. Joan, la pràctica de la veterinària la fas a Hostalric?
No, ara estem a Tordera.
A Tordera, molt bé.
Sí, a Montsalut Veterinària Tordera. I llavors també els matins aquí a la cooperativa de veterinaris Sarrià de Ter.
Molt bé. Com és el dia a dia d'un veterinari, Joan? Com és? Aneu tan atrafegats com sembla?
Sí, sí. És una feina que no pots programar-la. Vull dir, s'intenta programar donant hores i tal, però sempre es desbarata perquè hi ha urgències, estàs pràcticament les 24 hores pendents del telèfon.
Molt bé, doncs des d'aquí el nostre agraïment, no només a tu, evidentment, sinó a tots els veterinaris, per aquesta sempre disposició i per aquest sacrifici personal que comporta doncs aquesta pràctica sanitària. Joan, anem a parlar avui d'un tema que fa molt, molt, molt que no en parlem en el programa i que és un tema, doncs, certament molt important. Parlem d'al·lèrgies. Quina és la diferència entre una intolerància i una al·lèrgia, Joan?
Bé, està molt, molt...
Viuen al mateix barri, no?
A simple vista costa una mica de diferenciar, perquè una intolerància normalment són quan hi ha alguns aliments que no li cauen bé l'animal, i d'on trastorns, pot donar trastorns gastrointestinals o d'altre tipus, però també d'on trastorns al·lèrgics que es manifesten a la pell. I l'al·lèrgia, parlem més d'al·lèrgia, encara que es parla de l'al·lèrgia alimentària, però el que veiem més sovint quan parlem d'al·lèrgia són les al·lèrgies ambientals, com les persones, per pol·lens i altres problemes.
En el cas dels animals, passa com amb les persones, que ara a la primavera potser hi ha més al·lèrgies, o no?
Sí, sí, sí. Ara n'hi ha alguns que tot l'any en tenen, però ara és quan comencen, primavera i estiu, és quan més problemes de pell ens trobem, pràcticament.
També hem vist que cada vegada més hi ha molts animals doncs, que tenen problemes i al·lèrgies a l'hora de l'alimentació, per exemple, no? Això és una cosa que va en augment, no?
Sí, bueno, proporcionalment hi ha més al·lèrgies ambientals que pas alimentàries. El que passa que moltes vegades es dona el problema alimentari. Sí que hi ha animals que són intolerants, per exemple, a la carn, llavors han de menjar pinsos de peix, i donen aquests trastorns. Però els que ens trobem més, i el que voldria parlar més avui, és dels problemes a la pell, de picors, d'això que es donen, sobretot ara a la primavera, per aquests problemes ambientals.
I què és el que origina aquests problemes ambientals?
Bé, l'al·lèrgia pot venir de 50.000 coses. El primer que es troba la gent, o que també, per això és perquè el gos rasca. No? I el gos diu, no para de rascar, de tocar la guitarra, tot el dia està rascant.
Sí.
I llavors hem de de tenir present que la picor, la gratera, perquè prurit ve del llatí que vol dir picor, pot ser que no sigui un problema, que sigui, és una picor primària, que rasca una mica, això no té massa problema. Però quan ja el gos tot el dia està rascant, pensem, primer cal anar al veterinari per diferenciar si és una al·lèrgia o pot ser una altra cosa. Pot ser simplement que tingui paràsits, que tingui puces o paparres, si li donen picor. Pot ser que tingui una malaltia que no sigui al·lèrgica, que sigui general de l'animal, d'un problema hepàtic, un problema de cirrosis, o que li hagin donat algun fàrmac que li generés de picor. Vull dir que la picor normalment, en la majoria dels casos, és un símptoma, no és una malaltia en si. No? I ens posa, és el primer que veiem i el primer que la gent va al veterinari, i llavors allà ja hem de diferenciar si és un altre problema o si és una al·lèrgia.
Molt bé. Fins on pot fer mal tot això que expliques? Què li pot passar al gos que, per exemple, tingui aquest problema?
Bé, el picó en si, o la gratera, primer de tot està molt estressat. Està contínuament neguitós i estressat. Val? Llavors, es complica en el cas, per exemple, que sigui una atòpia, que és poder el que ens trobem més sovint, l'atòpia, que és l'al·lèrgia aquesta ambiental. No? És el típic animal que, per exemple, te venen i te diuen, no, és que té diferents coses, no? té picor, té prurit, té seborrea, té caspes a la pell. No? Té mal d'orella que cada dos per tres li posem gotes, es cura, però torna a tenir mal d'orella. No? Clar, tot això ens fa pensar en una atòpia o una al·lèrgia ambiental. Llavors, què passa? Que quan la pell aquesta s'altera una mica, perquè per la picor s'ha anat rascant i s'ha fet ferides, perquè la pell, vulguis o no, s'inflama una mica amb l'al·lèrgia aquesta, llavors en allà aquesta pell hi creix de tot, ens hi creixen paràsits, pot haver-hi llevadures, pot haver-hi bactèries que fan infecció a la pell, llavors es complica molt amb tots aquests altres problemes que venen posteriors si no es tracta aviat el problema original.
I què és el que podeu fer els veterinaris en aquests casos, Joan?
Bé, primer de tot fer una diferenciació de què és aquesta picor. En el cas que sigui una al·lèrgia o una atòpia, el primer és parar la gratera, perquè entres en un cercle viciós que com més grata, més se li dona. No? Llavors, normalment, tradicionalment, el que es feia, o inclús encara de vegades es fa sense abusar-ne, és la cortisona. La cortisona para la picor, no? Però no podem abusar perquè té efectes secundaris. Llavors, per controlar la picor, ara han anat sortint altres productes que té l'inconvenient que tots són bastant cars. No? Hi ha els anticossos monoclonals, que funcionen molt bé, es posa una injecció al mes. Es pot fer servir també, des de fa temps, la ciclosporina, que és un medicament que es fa servir perquè baixa les defenses de l'animal i és el que usen en persones quan fan trasplantaments. I llavors és molt important tractar el que dèiem abans, si hi ha infecció bacteriana d'un antibiòtic, si hi ha malassècies, doncs fer també el tractament de les llevadures, sobretot la higiene de la pell, sabors d'aquests, hi ha sabors especials, xampús per l'al·lèrgia. Vull dir que és un tractament múltiple i que el gos que ens té atòpia tota la vida ens ho tindrà. Vull dir que li millorarem la qualitat de vida, però difícilment es pugui curar.
Els gossos que passen aquestes circumstàncies es poden banyar? S'han de banyar? S'ha de fer amb un producte especial?
Sí, normalment usem això, banyar-los amb xampús medicats. Hi ha xampús per la picor, que treuen la picor, hi ha xampús amb clorexidina per si hi ha infeccions secundàries. Això el veterinari l'informarà cada cas. Sí que quan el cas és molt greu solem aconsellar banyar-los cada 4 o 5 dies, però quan ja el problema s'estabilitza tampoc és bo banyar-los massa sovint, perquè llavors traguem també la microflora natural de la pell.
Hi ha algun tipus de raça que sigui més propensa a patir aquest tipus de dermatitis o d'al·lèrgies?
Sí, hi ha algunes races, tens per exemple els beagles, els labradors, també els maltesos, hi ha algunes races que tenen més tendència que altres.
Joan, aprofito per preguntar, els gossos de pèl llarg sempre és convenient raspallar-los, no? Que evitar que hi hagi nusos i que hi hagi problemes amb el cabell, no?
Sí, sí, la higiene és principal per prevenir tots els problemes de pell. Vull dir que raspallar, treure el pèl mort, banyar-los, si la raça aquella ho permet a l'estiu esquilar-los, que tinguin menys pèl, vull dir que tot el que sigui la higiene ens evita molts problemes.
Això s'encomana, Joan?
Bé, l'al·lèrgia en si no s'encomana. En el cas de que hi hagi altres problemes de pell, com poden ser la sarna, per exemple, ens estem trobant, igual com les persones cada vegada hi ha més sarna, amb gossos també ens estem trobant, feia temps que no hi havia tant, casos de sarna. Tant la sarna demodècica, que se sol donar amb cadells petits, com la sarna sarcòptica. Llavors, si és un gos que se li diu una mística de sarna, sí que és important, quan el toquem, rentar-nos les mans i sobretot les criatures petites no li facin masses petons, que no s'acostin massa, perquè això sí que es pot encomanar. I l'altra cosa que també es pot encomanar és els fongs, que és més raro, però també a vegades hi ha problemes de fongs a la pell dels animals.
Es cura plenament? Això? Aquests problemes dèrmics?
Sí, bueno, els problemes bacterians i tots aquests sí que es curen, i els parasitaris també. Sí que és més difícil o no es cura és l'atòpia o l'al·lèrgia. Inclús es poden fer vacunes, o sigui, millora molt la qualitat de vida de l'animal, però l'animal que té al·lèrgia és com les persones, tota la vida sol tenir al·lèrgia.
Potser la millor recomanació seria evitar el contacte amb el que provoca l'al·lèrgia, no?
Sí, però és molt difícil això, perquè normalment, o sigui, un animal que sospitem o l'al·lèrgia, se li poden fer proves a la pell per veure quins productes fan al·lèrgia, o bé es pot fer una extracció de sang i amb la sang també pot saber quines coses fan l'al·lèrgia. El que passa que hi ha uns panels de molts productes i normalment no te surt al·lèrgia una cosa, surt al·lèrgia a 15 coses. Si tenim la sort que és una al·lèrgia alimentària a la carn de vedella, per dir alguna cosa, doncs li donem pollastre o peix, no hi ha més problema. Però com ens surti al·lèrgia al pol·len, a la flor de l'escàcia, al pol·len del girassol, al no sé quantos, no podem tenir el gos amb una campana de vidre aïllat.
Clar. A quina edat acostumen a aflorar aquestes al·lèrgies? O no hi ha una edat concreta?
Bé, no hi ha una edat concreta, però normalment sol ser quan el gos ja... De cadells en veiem poques i quan el gos comença a sortir al carrer i comença a fer vida ja de juvenil o que comença a estar en contacte amb els al·lèrgians. I a més hi ha casos molt curiosos, vull dir que jo ara, bueno, com a curiositat, vam tenir un que tenia una al·lèrgia a les orelles, que no li marxava ni després de fer un piló d'analítiques i de coses, i no li van poder solucionar mai, i el senyor, per altres circumstàncies, va canviar de vivenda i se li va curar l'al·lèrgia, vull dir que mai més va tenir... Vull dir que hi ha casos molt, molt curiosos.
Heu detectat al·lèrgies raríssimes, com per exemple, no sé, al·lèrgia al sol?
Sí, bueno, l'al·lèrgia al sol és la fotosensibilització, que diuen, i normalment sempre hi ha... Sol coincidir amb dues coses. Un producte que fa un al·lergen que dona l'al·lèrgia i que necessita l'actuació del sol perquè actuï. Llavors, sí que hi ha gossos, per exemple, que els hi queden el nas vermell a l'estiu. També hi ha cremes protectors solars per gossos, en aquests casos, perquè sobretot es donen a les zones desprovistes de pèl.
Clar. Una al·lèrgia pot complicar altres patologies, no? Imagino.
Sí. Si té, bueno, més que complicar, que és la causa de que en vinguin moltes altres patologies a sobre.
Sí, com per exemple quines poden venir?
Bé, el que comentàvem, per exemple, la pioderma, la pioderma és la infecció de la pell, val? Que n'hi ha que tenen pioderma sense tenir al·lèrgia, també. És la típica que veiem aquests gossos en els plecs de la pell que no es netegen bé, que està vermella, val? O bé, ara a l'estiu és bastant freqüent el que se'n diu en eczemes d'estiu, que en dos o tres dies pot sortir una llaga a la pell que es pot fer de 20 o 25 centímetres, sucosa i purulenta. I això es tracta amb antibiòtic. I pot ser que tingui la pioderma aquesta sense tenir al·lèrgia, però sí que si té al·lèrgia, normalment s'hi sol afegir la pioderma.
Hi ha alguna possibilitat de prevenció?
Bé, la prevenció és el que dèiem abans, i la higiene, i això ho prevenim una mica. No ho solucionem, però ho prevenim.
Quan hi ha persones que estan buscant un cadell, hi ha algun signe de l'al·lèrgia, no? O sigui, si veuen que aquest cadell té problemes dèrmics, doncs pot ser si li veuen la pell irritada o la pell o que rasca molt, pot ser que això sigui un indicador, no? Poder, hauríem d'anar en compte amb això, no?
Sí, però amb cadells sol ser difícil diagnosticar-ho, eh? Sí que si a vegades sabem quina és la mare, a vegades són problemes que sí que hi ha hereditaris, que si els pares n'han tingut és fàcil que, o és possible que algun fill en tingui. Però només amb el cadell sol és difícil. I evitar una mica les races aquestes que en tenen més, sobretot si han de viure així en ambient rural o en camps. Però és molt difícil preveure-ho a l'hora d'adquirir un cadell.
És recomanable donar de menjar un pinso hipoal·lergènic amb un gos que no ha presentat simptomatologia o només en casos d'al·lèrgia?
No, per sistema, no. Perquè és el que comentàvem, vull dir que si donem un pinso hipoal·lergènic que no portarà alguns components, però aquell animal ens té al·lèrgia en el pol·len de l'escàcia, per dir alguna cosa, en plan preventiu no. Els pinsos hipoal·lergènics s'han de donar quan el veterinari o bé creu que vol descartar una al·lèrgia alimentària i ho fem en plan de prova durant un temps, o bé quan ja has fet un diagnòstic exacte de quines coses donen l'al·lèrgia i llavors donar-li una alimentació que no ho porti.
Si es pot conèixer el que fa l'al·lèrgia, imagino que pot ser pràctic. Per exemple, no sé, si tenim un gos amb una al·lèrgia amb un pol·len en concret, doncs allunyant-lo d'aquelles plantes pot anar bé, no? O no?
Sí. Sobretot si són plantes que tenim a casa. Vull dir, a vegades també la gent tens el gos a casa i ha començat a rascar. I li preguntes, bueno, però heu comprat alguna flor nova? O heu comprat una alfombra per dormir el gos nova? Moltes vegades coincideix amb això, amb gossos que passen moltes hores a dins de casa. Si són gossos que fan molta vida a l'exterior, és molt més difícil llavors de poder-ho saber tot això, l'origen. Però quan els tenim moltes hores a dins, sí que podem deduir de què, més o menys de què pot venir.
Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs la veritat que sabem un grapat de coses més de les que sabíem abans de començar el programa, i hem parlat d'al·lèrgies, de dermatitis, i ho hem fet gràcies a Joan Ferran, que ha estat molt amable en atendre la nostra trucada telefònica. Joan, eternament agraïts.
Molt bé, a vosaltres, i si algú vol qualsevol consell sobre això, doncs o bé personalment al meu centre o bé a coveca.net, qualsevol dels socis l'informarà.
Doncs en prenem molt bona nota, Joan. Moltíssimes gràcies, sort, salut i fins una altra oportunitat. Fins aviat.
A vosaltres, moltes gràcies.
Tornarem d'aquí 7 dies a les Converses Veterinàries amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Girona i amb els amics del Centre Verd. Fins la propera setmana. Adéu-siau. Ready? You got me running, got me running.